El proper 31 de maig se celebrarà el Dia Mundial Sense Tabac. Segons els càlculs més recents de l'Organització Mundial de la Salut, 1.250 milions de persones adultes són consumidores de tabac. En els últims anys s'està produint un descens sostingut de l'índex de consum a tot el món, però tot i això encara segueix sent un problema de salut molt important. Al Penedès en xarxa ens volem sumar a la commemoració d'aquest dia, a fer-lo visible, i en parlem des de quatre àmbits: el punt de vista mèdic, psicològic, farmacèutic i testimonial. Els professionals de la salut, i especialment els de l'atenció primària, tenen un paper molt actiu en la prevenció, el consell i el tractament del tabaquisme. Així que comencem aquest tema de la setmana parlant amb Rosa Canyestro, directora del CAP Vilafranca Nord. Rosa, bon dia i gràcies per venir a Ràdio Vilafranca.
A vosaltres, gràcies.
Amb la directora del CAP Vilafranca Nord volem posar sobre la taula quines són aquelles eines que té l'atenció primària per ajudar aquelles persones que volen deixar de fumar. Ens dirigim als fumadors que en aquests moments estan valorant, estan prenent la decisió de deixar de fumar i creuen, pensen que necessiten ajuda. Quins recursos té l'atenció primària per donar-los un cop de mà? Què és el primer que han de fer? Demanar cita amb el metge, de capçalera, amb la infermera? Quin protocol hi ha?
Nosaltres, a qualsevol pacient que ve a les nostres consultes, els hi fem molt ímpetu en el tema de deixar de fumar, no? Els hi fem sempre que vulguin parlar.
Encara que vinguin per la diabetis o per qualsevol altra història.
Sí, sempre hem de fer una mica de consell breu, perquè conegui els beneficis que tindria si fes un intent de deixar de fumar, no? A vegades el pacient vol parlar, llavors continuem amb una entrevista molt més dirigida, no? Però, i si no vol parlar, doncs esperem amb el seu moment.
El dia que pren la decisió, que està convençut, què ha de fer?
El primer que nosaltres oferim en aquesta gent que té aquestes intencions, aprofitem, no el deixem marxar, perquè volem aprofitar aquesta empenta, no? I té una visita amb les infermeres. Tothom té una infermera assignada, no? I les infermeres són les primeres que fem aquest abordatge.
A partir d'aquesta primera conversa, quin ventall de recursos hi ha per ajudar-lo?
Sí, nosaltres diem que és una carrera de fons, perquè al final la gent que vol deixar fumar porta molts anys vinculada amb el tabac, no? I no és una cosa de fantasia el deixar de fumar, de dir, pues vinga ja i demà ja no fumo, no? És tot un procés, és un procés que és conegut i per on el pacient passarà. Llavors informem de tot el que passarà, de com serà aquest procés, de les coses que sentirà, de el que guanyarà un cop haguem finalitzat tot el procés, no? Llavors nosaltres fem aquest acompanyament. Llavors tenim molta importància, coneixem una mica, hem de fer una mica d'entrevista, no?, d'anamnesi, de com és el pacient, de saber també quin tractament seria el més adequat, no? També pactant que el pacient vegi també quin s'adapta millor al seu estil de vida, perquè hi ha diferents tractaments, no? I llavors, amb aquest pacte que tenim, acordem quin és el millor per fer aquest intent de deixar de fumar.
En funció de cada persona, no?
Sí, i també de les seves patologies, no? Perquè a vegades, doncs, depèn de quines altres patologies tingui el pacient, doncs hi ha algunes contraindicacions, no? O potser no les hem d'abordar com a primera intenció, i en tractaments, no? Perquè tenim aquest ventall de poder escollir.
Quins medicaments hi ha disponibles ara mateix?
Mira, a primera de tot, que és difícil, tenim la voluntat, que ja no és un fàrmac.
No necessita prescripció mèdica.
No necessita prescripció. A vegades hi ha gent, un percentatge molt baix, però que tenen molta força voluntat, no? I en aquest acompanyament ho aconsegueixen sense haver de prendre res.
Sense cap ajuda.
Sí, són molt pocs, però val la pena també que es tinguin en compte, no? Perquè al final els recursos que tenim a nivell individual, no? I si tu vols una cosa i vols posar tot el teu interès, moltes vegades també s'aconsegueix, eh? No són moltes, ens agradaria que fos més, però s'ha de tenir
en
compte.
Però hi ha casos, sí que és veritat.
S'ha d'explorar aquest aspecte de la voluntat i de la força interior, eh? I després, doncs, bueno, hi ha des de substitutius a la nicotina, no? Que el que fan és substituir aquesta dependència de la nicotina, no, que es té amb el pegats o comprimits o xiclets, que fan que el pacient no tingui aquesta abstinència tan forta, no? I al final després, doncs, hi ha una deshabituació d'aquest tractament, no? Ja sigui dels pegats o de comprimits o dels xiclets, i anem disminuint, no? Però això també s'han de treballar altres aspectes, com és la dependència física, l'emocional, no? Totes aquestes coses que van més enllà de la dependència pura que genera la nicotina, no?
Clar, preguntar-te per què fumes, no? O potser tots els cigarrets no responen al mateix. Depèn del moment del dia...
Clar, això també és un, estudi que s'ha de fer individualment, no? Cadascú ha d'explorar, perquè te n'adones, no?, que molts d'aquests cigarretes que fumes al llarg del dia no són importants. És que la majoria ni ho són. Si tu un dia fas un registre d'un dia qualsevol de totes aquelles cigarretes que fumes, quines, per què te la fumes, per què fumes aquella cigarreta i com és important aquella cigarreta, tu te n'adones visualment en un registre que hi ha cigarretes que te les poses a estalviar perfectament, no?
I moltes són socials, no?, a vegades.
Sí, i tant. Moltes són perquè a vegades avorriment, perquè estàs nerviós, no?, que també això és una cosa que per parlar, perquè al final el bucle aquest del nerviosisme també te'l genera la pròpia edició, no? I també, clar, depèn de com on estiguis, no?, amb l'entorn que estiguis, quan surts de nit, quan beus alcohol, tot això també impulsa a que fumis més. Llavors, cadascú hem de conèixer molt bé quin és el perfil individual de cada pacient per treballar.
Aquests medicaments que hi ha disponibles, dels que parlaves ara, molts porten nicotina.
No, només aquest que és substitutiu de la nicotina.
Només el substitutiu.
Sí. Ara mateix tenim un per oferir al pacient o bé els substitutius de la nicotina, que és la teràpia substitutiva, o bé també podem donar altres fàrmacs que fan una... que hi ha diferents marques comercials, no?, però al final el principi actiu és el mateix i actuen a nivell dels receptors nicotínics, a nivell del cervell. Llavors, com que s'allotgen allà, fan allà tot l'efecte farmacològic, el que fa és que el pacient no tingui aquesta necessitat del consum de la nicotina perquè estan ocupades pel fàrmac, no?, a nivell de receptors. Llavors sí que el pacient no té aquesta necessitat perquè es nota com una sensació rara, no?, de dir, és que no tinc ganes, no? Però, per contra, hem de treballar altres aspectes, no?, que som els físics, el que faràs davant de situacions que són de risc, no?, perquè, clar, el fàrmac no te'l podràs prendre per tota la vida. Avui dia és un temps on tu pots agafar avantatge perquè t'ajuda que tu no tinguis que tenir el tabac i puguis començar a tenir una vida nova, una vida on el tabac no estigui present i tu puguis anar guanyant una mica d'avantatge, no? I això és molt interessant perquè la gent que porta fumant molts anys no saben, fa molt de temps que no saben el que és un dia sense tabac. Llavors, només enfrontar-te amb això, no?, en saber que es pot viure perfectament, no fa falta que tinguis el cigarret al costat, també et dona més força, no?, per veure que tu... Força per tirar endavant i també perquè te n'adonis de lo lligat que estàs en la dependència del tabac, no?, que al final estàs empresonat, no tens aquesta manca de llibertat que tens, perquè sempre has de tenir el tabac al costat, consumir els diners que estàs gastant, no?, i quan tu ets capaç, ja sigui amb aquesta teràpia substitutiva o amb el fàrmac, d'adonar-te que la vida pot ser una vida normal sense tenir-ho, també això vas guanyant una mica de terreny.
Per tant, parlem d'un període amb medicaments per fer aquesta transició i aquesta descoberta de la teva nova vida. Quan es pot allargar aquest temps?
Doncs depèn del tractament escollit, és un temps, no? Però podríem mirar, per exemple, hi ha un fàrmac que són 3 mesos, no? 3 mesos on estàs amb el tractament i clar, has de treballar tots aquests aspectes, no? Perquè arribarà un moment que ja no estarà, no? Moltes vegades aquests tractaments, si són aquests que diem que s'allotgen en els receptors nicotínics, és un efecte bastant ràpid, no? Quan porten 5 dies, el pacient ja comença a tenir... a veure que, ostres, em sento molt fort, no?, perquè no tinc ganes de fumar, no? Llavors, però no pots refiar-te de dir, doncs ja no prenc més medicaments perquè em sento amb forces. No, no, el tractament s'ha de... És molt important que s'acabi el tractament sencer i no escurçar aquest temps perquè tu tinguis un excés de confiança.
Per això és important que hi hagi un professional darrere, la infermera, fent aquest seguiment, no?, i veient com evoluciona.
Exactament, això és un punt molt important, perquè a vegades també tenim pacients que venen a les nostres consultes, no?, el que volen és el tractament, però no volen cap seguiment. I després, clar, doncs hi ha recaigudes, no?, perquè, clar, no has treballat altres aspectes que són molt, molt importants, no? Nosaltres també, quan un pacient deixa de fumar, fins que no ha passat un any, no el considerem exfumador. O sigui, aquesta persona ha d'haver tingut l'oportunitat de viure esdeveniments en la seva vida normal.
Al llarg de tot el cicle anual.
Exactament, no? Un Nadal, una Setmana Santa, un aniversari, unes vacances, sense haver fumat, no?, i haver superat això, per poder una mica dir, pues, mira, ara ja ets un esfumador, no?
Quin tant per cent d'èxit hi ha?
Déu-n'hi-do, eh? És que amb els tractaments s'aconsegueixen. Tenim molta gent que aconsegueix pels seus esforços, no? I perquè, sobretot, el tractament ajuda molt. Ens falta gent que tingui ganes de fer-ho, eh? Perquè, tot i que ho saben, dona molta por començar un procés d'aquest, no? Perquè te n'adones, no?, de la dependència que tens tan alta, no? Però jo sempre dic el mateix, no tens res a perdre. Aquestes paraules són molt poderoses perquè realment no tens res a perdre per fer un intent. Intenta-ho.
Però has d'estar convençut?
Sí, això és l'arma principal.
És bàsic,
sí,
no?
Sí, és el primer pas de deixar el tabac. El primer pas és que estiguis decidit, que et preparis, eh? Perquè hem de ser molt seriosos amb això. Tu no pots, és com si vols córrer una cursa, una marató, és que t'has d'entrenar. O sigui, no pots posar-te allà. Sí, començaràs, eh? Sortiràs de la línia de sortida, però és impossible que aguantis tot el procés, no? Tota la carrera, és impossible. Llavors, la gent ha de tenir la força per intentar decidir-se, deixar-se ajudar també des de nosaltres, que l'acompanyem en tot el procés, i a partir d'aquí, doncs, bueno, no passa res. Si hi ha una recaiguda, treballarem la recaiguda, que ha passat. Perquè amb el tabac passa una cosa molt interessant, i és que cada intent i cada recaiguda t'està ajudant a que tu coneguis millor per la propera el que no hauries de fer. Llavors, és molt poderós això, no? Perquè quan tu t'enfrentes i veus, hòstia, doncs aquí no he aconseguit, no? Però hauràs de buscar una altra forma de fer. I al final ho aconseguiràs, eh? Quan més intents tens de fer un intent de deixar de fumar, al final ho acabes aconseguint.
Començaves dient que és una cursa de fons.
Sí,
una carrera de fons.
Totalment, oi? És això, sí.
Rosa Canyestro, directora del CAP Vilafranca Nord, moltes gràcies per haver-nos ajudat avui a explicar com deixar de fumar coincidint amb aquest Dia Mundial sense fum. Fins aviat.
Moltíssimes gràcies. Bon dia.